Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 10 de juliol, a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones, 3x2 en més de 5.000 productes. Com en totes les marques líders de conserves de peix. Si en compres dues, la tercera et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a peretarrés.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de Valls, al quilòmetre zero del Mont Casteller. Dissabte 24 de juny, des de 12:15 del migdia, viurem l'inici de la temporada tradicional castellera amb l'equip de Castells a RAC1 i Xavi Aymerich com a cap de colla.
I és que tornen els castells a plaça.
Dissabte dia 24, a 12:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un.
Què fas tan concentrada?
Convertir aquest paper en un bitllet d'avió pel viatge de la meva vida.
I doncs?
Doncs que no hi ha manera, fill meu.
Aquest any per Sant Joan la màgia li posa el supersou cap de setmana de l'11. Amb un premi de 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat. A més, a Cupon Especial Pures podràs aconseguir fantàstiques targetes regal, 40 de les quals són exclusives per viatjar. Demana-ho al supersou de Sant Joan de l'11. Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 2 minuts, som amb l'Antonio Baños, però també en línia ara mateix el corresponsal de RAC1 a Rússia, Abel Gallardo, des de Sant Petersburg. Què tal, Abel? Bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ara mateix, Abel? Perquè acabem de sentir fa uns minuts... Mira, de fet, podem sentir el discurs de Vladimir Putin. Us explicaré algunes de les coses que diu. Ha fet discurs de fa menys d'una hora. Discurs a la nació, per entendre'ns, amb tota la retòrica, la força d'un president dirigint al seu país. D'aquesta manera.
Imя i слава тоже предали те, кто пытается...
Ha parlat de rebel·lió, ha parlat de traïció, diu que Rússia està lluitant la batalla més dura pel seu futur, que el motí armat del grup Wagner és una punyalada a l'esquena a Rússia, i de fet els acusa d'actuar per interessos personals, ha promès accions decisives per estabilitzar la situació, i ha avisat que tots els que se sumin a Wagner seran castigats per les seves accions. Ha demanat als implicats en la rebel·lió que aturin el que estan fent, i que les forces armades han rebut les ordres necessàries per defensar el seu país. Ara mateix estaríem parlant d'estat de tensió a Rússia, m'imagino, Abel, fins al punt de identificar això com un cop d'estat, d'alguna manera?
Sí, o si més no, com un intent de cop d'estat. No tota Rússia, Rússia és molt gran, no es viu de la mateixa manera, s'ha enfocat molt a Moscou, allà sí que s'han desplegat... doncs això, cotxes blindats, la policia antidisturbis, també s'ha tallat una de les principals carreteres que connecta Moscou amb les regions del sud, hi ha un reforç de la seguretat, però això depèn també de les regions. Jo mateix ara estic a Sant Petersburg, no és que es vegi res molt excepcional, tot i que alguns mitjans estan comentant que la policia aquí a Sant Petersburg estan registrant les oficines de Wagner i una casa que té doncs, el cap del grup Wagner aquí a Sant Petersburg.
Baños, que no has tingut temps massa de parlar de la situació. Com deia l'Abel, a tu et dona la impressió, si més no és un intent de cop d'estat ara mateix, fins al punt de creus tombar un govern com el de Vladimir Putin.
Home, cada minut que passa Putin té més problemes, això és normal, perquè les lleialtats en uns països com Rússia depenen de qui és més fort. I si tu no has pogut aturar a Prigozhin a les primeres hores i l'home està viu i porta ja 10 hores, les seves tropes no han estat atacades per cap altra tropa, vol dir que els teus soldats... la representació de poder que ha fet Putin és molt trista, perquè no sabem on és. No és el Kremlin. A les primeres hores van dir que el van portar a un lloc segur. No té cap militar a l'entorn. Una escenografia potent seria amb tots els caps, amb Shoigu, sí, amb Gerasimov, amb tot el seu estat dient, escolta, aquí...
És cert. Mira, ara també les imatges, és un fons de fusta amb la bandera russa i
la presidencial.
I la presidencial, i punt.
Sí,
I ell sol.
O sigui, pot estar en un cau sol, només amb el càmera, i no sabem si té la lealtat. Saps allò de Sabino Fernández Campos el 23 de febrer, que anaven trucant comandant a comandant, havien... en quin bàndol estava. Mm-hmm, mm-hmm. Això no sabem, de fet, estan a Rostov, i a Rostov no els ha fotut ni un tiro, ningú. Ni el cap militar, ni el cap de la FSB...
Deixa'm
ni...
preguntar-li això a l'Abel. Abel, Rostov del Don, que segons el grup Wagner... Digues, disculpa.
Sí, és que Rostov del Don, no Rostov, és que Rostov és una
Rostov
ciutat que està prop de Moscou, està en Rostov del Don.
És una ciutat, per entendre'ns, estratègica per la guerra, no?
Clar, és important perquè és la ciutat, precisament una de les ciutats que connecta Rússia amb tota la zona del Donbass. Per tant, és estratègica militarment i per tant, no és una casualitat doncs, que estiguin allà. Les forces de Wagner estan desplegades a Ucraïna i saben que Rostov, doncs, si mantenen sota el seu control la ciutat, doncs l'exèrcit rus pot tenir problemes doncs, per continuar la seva invasió a Ucraïna.
Expliqueu-me... Baños i Abel, per la gent que ara s'incorpora i diu, ostres, els Wagner aquests que hem anat sentint, quina assos són aquests Wagner?
Tu o jo?
Vols començar tu, Abel? Comença tu i remata el Baños.
Segur que el Baños té molta més informació, però bueno, és un grup militar privat. Hi ha molta propaganda també al voltant del grup Wagner. És un grup militar privat, doncs, això que va sorgir doncs, fa anys per servir els interessos doncs, de Rússia. Estan desplegats, ha participat doncs, en moltes operacions de Rússia a altres països, això, servint els interessos del Kremlin. I a mi em sembla doncs, això, que el que està passant en aquests moments és una lluita pel poder molt clar dins del comandament militar. Hi ha una cosa molt, molt interessant del discurs de Putin que ha fet fa una estona, que és que ha comparat aquests esdeveniments amb la Guerra Civil del 1900, bueno, que va haver durant la Revolució, diguéssim, d'acord, en què els soviets doncs, es van fer molt poder de Rússia. I és molt interessant en aquest sentit, i Putin ha dit que no passi, ens esforcem perquè no passi el que va passar ara fa uns 100 anys a Rússia, que van dividir Rússia internament i van impedir que Rússia s'imposés la Primera Guerra Mundial. És molt interessant aquesta comparativa que ha fet en aquest discurs que ha pronunciat fa una estona.
A més, la metàfora és històricament molt i molt rellevant. Ha dit la punyalada per l'esquena, que això en alemany és la Dochstoß, crec que és una cosa així, que és l'argument que van fer servir també els nazis i van fer servir també els sadistes, de dir, nosaltres estàvem lluitant la Primera Guerra Mundial i la rereguarda ens va trair. És a dir, la gent civil, el poder civil ens va trair. Aquesta, és a dir, no és una metàfora qualsevol, és una metàfora que està tant a Alemanya com a Rússia molt incardinada en la cultura política i dit així, doncs dona la sensació de gravetat. El grup Wagner, bueno, no sé, és que és una història de pel·lícula de Hollywood, no? Realment el grup Wagner és una companyia de mercenaris que es forma a l'entorn bàsicament operativament fins al 2014, que és quan apareix amb tota força a Síria, i es formen per dos motius. Una, lògicament, per tindre el teu exèrcit privat, que en un país com a Rússia sempre va molt bé, sobretot quan l'exèrcit oficial està tan desarmat i és tan poc eficaç, i després també per desviar contractes d'armament. És a dir, el seu exèrcit privat no passava els passos de fiscalització, els pocs passos de fiscalització que havia de passar al Ministeri de la Guerra, llavors, el Ministeri sí, de l'Exèrcit. Llavors, Putin i la seva camarilla va utilitzar a Prigozhin per muntar-se, diguéssim, dos coses, un xiringuito per guanyar diners i per traficar amb armes i tota mena d'influències, i a més, que aquest xiringuito estigués molt ben armat per el que fos cas, no? El cas de la victòria o les victòries de Wagner a Síria, i després la intervenció del grup Wagner a l'Àfrica del Sahel i Centràfrica, ha estat molt exitosa. Llavors els van posar a primera línia a la guerra a Ucraïna. A partir d'aquí han començat els problemes. Han sigut els més eficaços, han estat, diguéssim, lluitant a primera línia en tots els fronts. De fet, a Bakhmut eren els que han aconseguit, hi ha una imatge de Prigozhin, diguéssim, a la bandera russa dient, hem conquerit Bakhmut. però es queixaven de que no tenien armes, de que hi havia una traïció a partir del ministre del
defensa. Va haver un moment que van dir marxem d'aquí.
Del ministeri del ministre de defensa Shoigu, que també és... El problema és que els tres són de la camarilla de Putin, no? Llavors, el que no sabem és per què, teòricament, hi ha hagut un bombardeig de l'exèrcit rus a un campament de Wagner, i Wagner s'han emprenyat i ara van a envair Moscou.
Sabeu que estàvem atacant Ucraïna, però
ara us atacarem cap a
Rússia.
Això és, diguéssim, la part de fora. Ara, aquestes coses, és a dir, tu no et dius... Tu no agafes 20.000 soldats i et llences contra Rússia si no tens algun recolzament o alguna idea de que tu et sortirà bé, perquè saps que si no et mata... O sigui, és viure o morir, no? Llavors, és més, els soldats de Wagner tampoc es tirarien a lluitar contra altres russos sabent que els mataran. És a dir, aquesta facilitat d'entrar a Rostov del Don i que anar pujant cap a Voronès, em sembla que és, i aquesta xuleria de dir tindreu un nou president, dona a entendre, passat el temps, de que Prigozhin no està sol, diguéssim, que té oligarques o forces que el mantenen una mica com una alternativa.
Home,
a Putin.
Qualsevol cop d'estat, i si estem davant d'un cop d'estat, es construeix així, no són senyors bojos que decideixen el que sigui, sinó que fan un càlcul de possibilitats i diuen, ara és el moment
tenim,
per fer...
Tenim els aliats per fer-ho. I sobretot, perdona, ja acabo ràpid, sobretot el tema de que a Prigozhin sabem on és. L'hem vist a Rostov del Don caminant. Putin no sabem on és.
Ni la seva cúpula.
No, ni la seva cúpula. I no sabem... Han enviat, diuen que han tombat tres helicòpters, sabem que a Rostov del Don hi havia helicòpters volant, hem vist alguns, i ja no hi són. És a dir,
també
les,
de dir, Antonio,
les tropes russes no han atacat.
Que la dificultat d'això és que ara mateix el bloqueig, això Abel, segurament on ens ho pots dir, no? El bloqueig informatiu del que passa a l'interior de Rússia és molt difícil, i al final estem davant de dos màquines de propaganda, no? Sí. Wagner és una màquina de propaganda i no, diguem ja, el govern rus, no? La dificultat de saber exactament què ha passat i què no deu ser molt alta, Abel, ara mateix.
Això és complicat, efectivament, sí que la gent està informada, efectivament, els mitjans informen del que passa, del que diu un, del que diu l'altre, però què és veritat i què no, no? Per exemple, aquest vídeo que circulava en el que l'exèrcit rus atacava els soldats de Wagner, no? Alguns mitjans independents, anti-Putin, com Medusa, bueno, posaven en dubte que fos veritat i que atribuïen una posada en escena per justificar el que estan fent en aquests moments, d'acord? Sí que és complicat saber el respons del plegat, que és el que ha motivat tot plegat. El que està clar, el que defensa és la lluita de poder que hi ha dins de l'exèrcit rus. I una cosa molt interessant també, que ara que comentaven el tema del grup Wagner, és que les condicions dels soldats del grup Wagner són millors que els de l'exèrcit rus, d'acord? Jo parlava fa potser un parell de mesos amb un nano de Sibèria, no recordo quina ciutat era, doncs que això que estava dins de l'exèrcit, i em comentava el que cobrava i les condicions, i a mi sembla que per arriscar la vida estàs cobrant molt poc, li vaig comentar jo, de bones maneres, eh? I clar, dic, ostres, i tampoc em comentava ell que ho fes per la pàtria, molt menys, simplement s'ho assumia com la seva feina, ell estava a l'exèrcit, i doncs, bueno, si els comandaments l'enviaven allà, doncs a lluitar o creient, doncs hi anava, d'acord? Ho dic perquè a vegades també es parla del grup Wagner com un grup de patriotes, dic,
sí.
Potser que n'hi ha que sí, no? Però hi ha que s'ho prena dins de l'exèrcit rus i dins de Wagner com una feina.
Abel, permetem que saludi dues persones més que ens estan escoltant ja des de fa uns minuts, que un és el cap de secció d'Internacional de la Vanguardia, com és el Plàcid García Planas, que en sap moltíssim de tot plegat. Què tal, Plàcid? Molt bon dia.
Bon dia.
I de fet, mou el cap al banyo
ja
i diu, hombre...
Ja puc marxar, jo, ja puc marxar.
I també l'Abel Riu, que és politòleg, que és cofundador de Catalunya Global i que, en fi, que per la guerra d'Ucraïna hi hem parlat una pila de vegades. Què tal, Abel? Bon dia.
Hola, bon dia.
Plàcid, davant de què estem ara mateix?
Mira, estem... Al final, l'esperada contraofensiva ucraïnesa se l'han llançat els propis russos.
Ostres, que bona aquesta.
I això és molt propi de la història. Aviam, a mi se'm coneixen... jo sóc molt antianàlisis, vale? Perquè al final el món és inimaginable i la realitat et passa pel damunt. I l'única anàlisi que he fet des que va començar la invasió, em diu, Plàcid, va fer una... L'únic. Sempre he dit, la guerra d'Ucraïna acabarà a Rússia. És a dir, acabarà definint per bé o per malament a Rússia, que és el país més gran del món, i és a dir, acabarà definint per bé o per mal, d'alguna manera, el món.
Per tant, pot ser que estiguem davant d'això, ara mateix, el final o la situació decisiva del que passa a Ucraïna, en realitat, la resolució és potser el que està succeint aquest matí?
Aviam, la repercussió sobre la guerra, hi haurà una repercussió sobre el front, evident.
I han entrat a l'escut, alguns...
No sabem quina, eh? Mm. A lo millor el Wagner prenent el poder i el front és més eficaç. No ho sabem. No ho dubto, també, però hi haurà una repercussió. En tot cas, el que deia l'Antonio Baños és important. Volien prendre Kiev en 3 dies i ara el Wagner els hi prendrà Moscou en 3 dies. Sí. És a dir, cada minut que passi és molt important i estan avançant sense trobar-se cap resistència, entre altres coses, perquè, aviam, la societat russa no té societat civil estructurada. És a dir, històricament els russos han estat espectadors d'unes minories que ho han mogut tot, no? I el poble rus mai no farà res per enderrocar el Putin, però mai no farà res per evitar que l'enderroquin. I llavors tenim aquest gran espectador, que és el poble rus, i aquestes altres forces. Parlàveu dels oligarques. Quins oligarques poden estar en Wagner? A veure, els oligarques són gent que ha estat robant durant 30 anys per viure bé, i ara no vivia bé, des que va començar la invasió d'Ucraïna.
I a més, una guerra que ja es preveu llarga, això pels negocis sempre és dolent. I si Putin ofereix 2 anys més de guerra, igual molta gent es pensa a canviar de bàndol.
I per entendre també qui són qui, abans parlàvem d'una merda de lluita de poder dels que són senyors de la guerra, d'alguna manera, no? Sergei Shoigu, que és ministre de Defensa, podria ser, per entendre'ns, intercanviable amb Prigojin, que ara mateix és el cap d'una milícia privada? És a dir, per perfil, per proximitat amb Putin, per capacitat d'incidència, són peces que són perfectament intercanviables o no?
Jo ho dubto.
Ho dubtes.
És a dir, el ministre de Defensa és militar molt més clàssic. Mm-hmm. L'altre és més bola per lliure.
Bueno, l'enfrontament, fins ara, després de la resposta al comunicat de Putin, on diu hi haurà un nou president, l'enemic és Putin, però fins ara l'enemic era Shoigu.
De fet, ells no havien dit el nom Putin fins ara, contra el Ministeri de Defensa.
De fet, era una baralla entre dos senyors de la guerra, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. Shoigu és del cercle intimíssim de Putin, com ho és també Prigozhin, i per fer una mica de curiositat, totes aquelles imatges que veiem cada estiu de Putin mig amb el tors desnú, pujat a un os i pujat a un dofí
caçant,
totes aquestes imatges les organitzava Shoigu perquè ell és de Sibèria i diguéssim, tot aquest estiuejar a casa de Shoigu era tota aquesta imatge que tenim nosaltres a Occident. Tot això ho muntava Shoigu, que no té una carrera militar brillant, així com si la tenia Surovikin, però el ser amiguet del jefe, doncs està allà també. Shoigu és ministre de Defensa, ja acabo, però el cap de l'estat major, Gerasimov, no sabem on està. Diguéssim, Shoigu estava a Rostov del Don, ha desaparegut, no sabem on és. El cap de l'estat major, no sabem on és. Putin, no sabem on és. És a dir, en la lluita d'imatges, tenim els assaltants, que sabem perfectament on són i com avancen, perquè ho fan a llum del dia, i els, diguéssim, el govern legítim, que no sabem ni on són ni què diuen, no?
Tenim notícia, em sembla, d'última hora que ens està arribant des d'alguns d'aquestes agències de notícies que diuen, segons les quals, Rússia hauria bombardejat alguns d'aquests vehicles Wagner en la M4, em sembla que és
la M4.
La M4, que és la gran via fins a Moscou.
La via que teòricament va de Rostov del Don, de Rostov del Don a... Són 9 hores de cotxe, en diferència. Si han arribat a Borones, ja les hi queden només 6 d'hores.
Amb l'Abel Riu hem parlat moltíssim durant tots aquests mesos i, de fet, més d'un any al voltant de la guerra d'Ucraïna. I l'Abel deia una mica amb la línia del que estàvem dient fins ara, no? Que donava la impressió que havia de passar alguna cosa en algun moment perquè qui governa el país ja no només és Putin, sinó també els oligarques. I com deia el Plàcid García Planas, una guerra mai és un bon negoci per als oligarques, no? Abel, creus que estem davant de aquesta esperada rèplica interna del país?
Sí, al final, el que està passant les últimes 16-17 hores és la fase, una nova fase, de la més greu, evidentment, amb diferència, d'una escalada que s'ha anat alimentant i produint pràcticament des de l'inici de la guerra, especialment des de la tardor, amb aquest confrontament, aquesta creixent hostilitat entre Wagner, especialment personalitat de la figura de Prigogine i l'autoritat militar del país, especialment el Ministeri de Defensa, sobretot el ministre Shoigu i el cap de l'Estat Major, Gerasimov. I aquí es produeix un fet bastant fonamental fa pocs dies, que és un intent per part del Ministeri de Defensa de posar sota el seu control, sota la seva jerarquia directa, totes les forces paramilitars que fins ara havien operat en aquesta guerra i en general que existeixen a Rússia, incloent Wagner. És a dir, capant, d'alguna manera, l'autonomia militar i, en conseqüència, política de Prigogine. Llavors, si això es confirmava, la figura de Prigogine quedava absolutament anul·lada, no? I aquesta confrontació al final s'hauria decantat del cantó del Ministeri de Defensa, és a dir, de Shoigu, és a dir, d'alguna manera, de Putin també, en tant que hauria aconseguit doncs, alinear una miqueta totes les peces i restablir aquest control, no? I anul·lar una miqueta aquestes dissensions internes. Llavors, davant d'aquesta circumstància, davant d'aquesta situació, per Prigogine, ara mateix era un o tot o res. I aquest suposat atac, aquest bombardeig que han patit les seves forces i que va denunciar ahir, això al final vindria a ser una mica un casus belli, no? Sí. Inventat, no? Dir, vale, doncs, aquest és el pretext, aquesta és l'excusa, igual que els alemanys el 39 van acusar els polonesos d'haver ocupat, haver atacat punts fronterers, no? Pues al final ve ser una mica això.
Una estació de ràdio.
Però evidentment tot apunta a que això era una operació que estava pues, ja ben preparada i que en algun moment s'havia d'acabar produint. Llavors, davant d'aquesta situació, evidentment hi ha moltes incerteses, hi ha molts interrogants, i aquí el que és interessant són sobretot els silencis que s'estan produint per part de figures molt representatives del poder a Rússia. Dmitri Medvedev, que ho comenta tot, que s'ha convertit gairebé en un hooligan tertulià amb un nivell també d'agressivitat retòrica, bueno, molt, molt, molt evident, fa moltes hores que no diu absolutament res. El mateix passa amb Margarita Simonyan, que és la totpoderosa directora de Russia Today. El mateix passa amb Ramzan Kadyrov. I podríem continuar. Bueno, aquests silencis són molt reveladors de la gravetat de la situació.
La mateixa televisió russa, el canal...
I fins a quin punt ara mateix no se sap de quin costat decantarà la balança. Perquè això, tal com s'ha comentat, ja no és una qüestió que enfronti Prigogine amb el Ministeri de Defensa. S'ha enfrontat a l'Estat. I aquí el que
a Putin, directament. L'ha assenyalat ja.
A priori la seva força com a tal no és molt significativa i si no aconsegueix adhesions i desestabilitzar una miqueta el que són les forces i coses de seguretat de l'Estat, també del Ministeri de Defensa, i aconseguir doncs, adhesions de forma progressiva, ell sol, amb les seves capacitats, no té cap tipus de possibilitat, però precisament l'aposta és aquesta, no? Reivindicar-se una mica com a nova autoritat militar i en conseqüència també política, no? Davant d'aquesta buidor, d'aquesta... fins a quin punt també la figura de Putin ha quedat desgastada, o sigui, evidentment això hi està molt desgastat, militar i políticament, Gerasimov també, però Putin també ha estat afectat. Llavors, fins a quin punt ell fa una aposta del o tot o res, es projecta a si mateix com a nova autoritat moral, en el sentit això, militar i polític, i a partir d'aquí se la juga en el sentit de, bueno, de veure fins a quin punt aconsegueix suports suficients com per poder plantejar-li un pols a l'Estat. I és ara mateix el que s'està dirimint.
De fet, Abel, deies tu molt bé, el que és més destacable són els silencis, també els canals de televisió, que deien que Prigogine els havia hackejat i que durant un temps sortien imatges seves i tot això. Els canals de televisió tampoc estan emetent amb glorioses victòries russes, i després dels militars destacats, només hem vist, crec que era Alexievich, que era un militar de les espetzes, de les paracaigudistes, i després Surovikin, que ha sortit demanant que es rendeix Prigogine amb una arma a la mà, però també amb una escenografia que no sabíem si estava segrestat. Sí, si estava segrestat ell.
Trista,
sí, era tristíssim allò, vull dir, i no tenim més càrrecs ni més, i gent del front, per exemple, no? També deien que els ucraïnesos havien pogut entrar a Bakhmut una altra vegada, no sabem res. Sí,
home, és que perdona, Antonio, si ara fossis el líder de l'exèrcit ucraïnès, què faries?
Bueno, jo ara faria un cafè amb llet i m'esperaria a veure si cau tot, perquè, no, és que clar, si...
Home, però potser avançaries, no?
Aviam, és que okay. És una columna que va per una autopista. Mm. És a dir, si la força aèria russa realment no pot destruir uns camions que van a llum del dia per l'autopista sense cobertura aèria, és que, en fi, l'aviació no vol fer-ho. no? Perquè hem vist helicòpters, hem vist els Kamov 52, hem vist els Mi-8 i els Mi-28 a sobre de Rostov del Don i no han bombardejat res. Diuen que han carregat un camió, dos i tal. Això vol dir que l'exèrcit no està en Putin. Mm. Si estigués en Putin, tindríem el cap de Prigozhin des de feia temps.
Imaginem que cau Putin. Imaginem, eh? És una suposició. Plàcid, el fet que Prigozhin, el cap de la Wagner, del grup Wagner, pugui obtenir el poder o el pugui cedir d'alguna manera, en què converteix Rússia?
Bueno, per començar, en els dits d'ell hi haurà no sé quants milers de bombes atòmiques. La història de la humanitat ens demostra, els humans, que sempre podem anar a pitjor. Ara, aquestes declaracions últimes que ha fet dient que la guerra d'Ucraïna, a Ucraïna no hi ha nazis i que la guerra d'Ucraïna va ser un error, és molt difícil, per això et dic jo, preveure. Jo només sé que tot pot anar a pitjor i que tot és possible. En tot cas, deixeu-me explicar dos anècdotes. Sí. Ara que tenim a la figura del Putin allà davant de l'abisme històric, és un tio que amb els seus 23 anys doncs, marcarà història, ha marcat història. Només dos anècdotes d'ell. Una, que ja va publicar La Vanguardia a principis de la guerra, compara ell o tres d'anys abans de les Olimpiades a Barcelona, va venir amb una delegació de l'Ajuntament de Sant Petersburg i els que el van rebre de la Diputació de l'Ajuntament li van veure les sabates tan foradades que n'hi van regalar el dia següent i van portar un parell de sabates noves. Això explica tant. I la segona és que el Putin el van escollir l'últim dia de l'any, l'últim dia del segle, el 31 de desembre de 1999, del segle XX, l'últim dia del segle. Llavors, el primer viatge que va fer a l'exterior va ser el maig o el juny, no recordo, amb una cimera del G7 a Japó, a Okinawa, a la qual jo hi vaig anar. M'hi va enviar La Vanguardia. I llavors, en aquesta cimera, quan va acabar la cimera, ell era invitat, eren 7 més 1, 8, si no recordo malament, doncs tots els presidents dels països, o els primers ministres, van fer una roda de premsa a la mateixa hora amb diferents habitacions. I llavors, com que no hi havia cap primer ministre espanyol, jo me'n vaig anar amb el rus perquè era el nou. Clar, jo vaig anar allà a la roda de premsa sense saber que aquest tio marcaria la història. Real Putin podia durar 2 anys i venir un altre, no? Llavors em vaig posar, dic, bueno, però mira, em fa gràcia ser primer periodista que li faci la primera pregunta fora de Rússia. Érem 15 només a la sala i em vaig posar el primer. I llavors ell va obrir, torna preguntes, jo vaig aixecar la mà i li vaig preguntar, dic, escolta, dic, és veritat que el Chirac, el president de França, li ha fotut bronca pels drets humans a Txetxènia, em sembla que era la segona guerra txetxena. I ell em mira i es va. O sigui, en la seva resposta hi havia la guerra d'Ucraïna. Em mira i em diu, diuen el senyor Chirac, perquè sàpiga el que és el Kremlin, l'he regalat un llibre il·lustrat arquitectònic del Kremlin. Diu, segona pregunta. Sí, es va acabar.
Déu-n'hi-do. Plàcid, sé que has de marxar. T'agraeixo moltíssim que hagis entrat en un moment important, en un dia de Sant Joan, efectivament, que tots plegats pensàvem fer un altre tipus de programa que no tenia res a veure, però que la urgència del moment ens porta a haver de parlar d'aquesta qüestió, que ara mateix és la notícia del dia, no només des d'aquesta emissora humil, si voleu dir-ho així, sinó a tot el planeta, ara mateix obrint informatius. Gràcies, Plàcid. Fins ara. Deu i 28. Em permeteu anar un moment a la publicitat i de seguida continuem, perquè el Baños em deia, puc parlar de Prigozhin? O sigui, el líder d'aquest grup Wagner, que ara mateix està encaminant Moscou amb una sèrie de tancs de blindats cap amunt, després d'haver combatut, pagat pel Kremlin a Ucraïna, ha fet mitja volta i ha pujat cap amunt, doncs de seguida en parlem.
RAC 1. Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a nsienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
A tu que t'agrada el Pirineu i la natura, no pots deixar de visitar Mont Natura Pirineus. Aquest estiu no et perdis aquest allotjament únic, les activitats de natura i la restauració tradicional dels Pirineus.
Més informació a montnaturapirineus.com. Desconnecta i relaxa't a la natura.
Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Perdó, ja sé que acabem de començar el concert, però és que me n'he d'anar. M'he deixat engegar l'aire condicionat de casa?
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un Aidu a l'aire de casa teva o del teu negoci, controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aidu, d'Aizone.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Provocació.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Vine a conèixer els centres esportius Foros Les Corts i Foros Sardenya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness. Més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a foros.es.
T'esperem a Foros Les Corts i Foros Sardenya.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10:33 minuts, per tota aquella gent que siguin paracaigudistes, i ara gent que ha caigut ara mateix i no sàpiguen de què estem parlant, insisteixo, la programació del Via Lliure d'avui no tenia res a veure amb això, anàvem a fer un programa molt més tranquil, i pràcticament no, sense tertúlia, sense informació, perquè habitualment un dia com el de Sant Joan, doncs més enllà dels mínims incidents, doncs, tampoc no hi havia tanta
petard, cosa. Petard versus gossos, però, que seria,
exacte,
diguéssim,
exacte.
El nostre horitzó de problemàtica era aquesta.
Doncs clar, ens hem llevat, i aquesta nit passada, de fet, quan anàvem a dormir, doncs hem vist que hi havia molt moviment a Rússia i estem davant, ara mateix es podria dir així d'aquesta manera, si no voleu dir-li cop d'estat, és una revolta militar interna a Rússia, quan fa una mica més d'un any que va arrencar la guerra. Estem parlant amb l'Antonio Baños, que és gran coneixedor del que succeeix i li agrada, és molt aficionat.
Aficionat.
Bueno, però estàs en tots aquells xats i aquestes coses, seguiu sí. La guerra i tota la pesca. I amb el politòleg, cofundador de Catalunya Global, molt coneixedor d'Ucraïna i de Rússia, com és l'Abel Riu, i el corresponsal de RAC1 a Rússia, l'Abel Gallardo. Ara el Baños, si em permeteu, Abel, bueno, us diré pel cognom, perquè si no, dos Abels, el Riu i Gallardo, em permeteu que el Baños em demanava paraula per parlar del cap de Wagner, no?
Sí,
de Prigogine.
Una mica, que espero que m'ajudeu també vosaltres. No, perquè és una figura molt curiosa, tothom donem per fet que un líder d'una banda o d'una empresa o d'un exèrcit de mercenaris és un militar, no? Uh-huh. I Prigozhin és un mafiós. De fet, Prigozhin és de Sant Petersburg també com Putin i era lladre, diguéssim. Va començar entrant als pisos, robant, tenia condemnes de... per robatoris, coses d'aquestes, i va entrar en els anys 90, que era...
A la presó, em sembla.
Què?
Com?
Va estar a la presó, em sembla.
No, va estar, i tant que va estar a la presó. Va estar primer, va marxar a Sant Petersburg per una primera condemna i després va estar a presó. I doncs ell estava a aquells anys del Salvaje Oeste, que era els anys 90 a Sant Petersburg, hi havia dos clans, el Tambov i el Kutaisky, que dirigien doncs els casinos. I és que sembla una pel·lícula de Scorsese, diguéssim, no? Dirigien els casinos i ell feia aquell paper que sempre surt, no? Del sicari. I al final, Putin, que era, diguéssim, la mà dreta de Sobchak, que era l'alcalde d'aleshores, també s'implica en tots aquests negocis i permet o no permet que uns clans i els altres doncs, facin negocis, una màfia en tot el sentit. Ell passa a dirigir un restaurant, Prigozhin, que és un vaixell en el riu Neva, que es diu Nova Illa, i allà comencen a anar els oligarques a sopar. Diuen que, clar, està tot microfonat i que comença els grans sopars, va anar a Chirac, va anar a Bush, a sopar allà, i Putin doncs, el té com el seu restaurador de confiança. En el que vol dir...
El cuiner.
El cuiner de confiança, el que vol dir quan tu vas a un restaurant amb la teva mana, amb el teu cap de no sé què, i tu tot allò ho tens controlat. I a partir d'aquí, però ell és restaurador, ell dirigeix restaurants, després... comença a tindre contractes per donar de menjar a totes les escoles de Sant Petersburg i després de Moscou, crec que era. És a dir, hi va prosperant, però és un mafiós, no té cap perfil militar. I de sobte l'encarreguen que porti aquest invent, que és la companyia Wagner, amb el ben entès que ell no sap de coses militars, però és un sicari fidel a Putin i al govern, diguéssim, als Siloviki, que diuen, no? Els homes que venen tots de l'exèrcit i de la KGB o de la FSB. Llavors el tio fins ara... superfidel, però el que passa, no? La forma fa la funció. Li donen poder pensant que el poden dominar i al final ell acaba creient que mana i, de fet, ara està manant, no? Aquelles coses, posa un títere a la presidència i al final se't fa un monstre i al final t'acaba...
Ja està.
Això és matemàtic de la història humana. Doncs Prigozhin una mica és això. Era el sicari de Putin, que havia tingut una... En fi, cap experiència que no fos la de tirar la gent al riu, perquè, a més, en fi, és acusat d'haver matat gent amb les seves pròpies mans. És de pel·lícula, insisteixo, de màfia, no? I ara, doncs, bueno, com diríem ara, s'ha apoderat, s'ha venit d'arriba, no?
Riu, Gallardo, volíeu afegir alguna cosa sobre el Prigozhin? Culpa meva, perquè us dic els dos a la vegada, i llavors Riu primer, Gallardo després, disculpeu.
Sí, aquí anant una mica a el que són els orígens, no, d'aquesta història anomenada Wagner. També per no caure en el que és l'emblanquinament del que al final és una organització criminal que acusada d'haver comès crims de guerra i crims contra la humanitat a diversos països africans, a República Centreafricana, Mali, etc., que, bueno, que està sent també investigat en aquest sentit per òrgans de defensa dels drets humans de Nacions Unides. Hi ha hagut múltiples denúncies de casos de, bueno, violacions massives, tortures, desaparicions forçoses, etc., de centenars de persones en diferents d'aquests països. Una mica també per posar content sobre l'envergadura de les atrocitats que ha arribat a conèixer Wagner en la seva comissió de serveis com a organització privada a l'estat rus, no? Una mica per delegació. Però, sempre com comentava abans el Banyos, una mica actuant d'acord amb els interessos geopolítics del govern rus en aquests territoris. I també aquí és interessant situar una mica la figura de l'altre a Wagner, que és Dmitri Utkin, que és una persona que venia dels serveis, el cofundador una mica, i el cap
ideòleg,
militar.
No? Militar i ideòleg, també.
Mm. Exacte, militar i ideòleg, cofundador, una mica un personatge més a l'ombra, que de fet era un agent, que llavors va ser exagent dels serveis secrets, la branca militar, no? El GRU, i a diferència de Prigozhin, doncs, no ha jugat el que és aquesta carta de la comunicació pública o de propaganda, però és un altre dels llaços fonamentals entre l'Estat, originàriament, no? I aquest encàrrec que se li fa, no? De dir, doncs, especialment el 2014, quan es crea Wagner, sobretot per servir a una sèrie d'objectius a l'estat a Ucraïna, al Donbass, aquell moment, perquè pogués haver-hi una presència militar sense ser-hi, no? Legalment, a través d'aquesta organització paramilitar, i d'alguna manera poder recolzar i ajudar els objectius d'aquesta rebel·lió que es va produir des del maig, des de l'abril-maig del 2014, rebel·lió prorussa. Doncs Wagner, des de no els primers moments, però sí des de ja 2014, doncs juga un paper fonamental.
Gallardo.
Sí, és que el grup Wagner m'agradaria incidir en com s'està vivint també internament entre la ciutadania, tot plegat, no? Fa una estona li comentava una amiga que estic aquí a Sant Petersburg, que li preguntés a la seva mare, que està a Moscou, doncs com està la situació, si està preocupada, i és el que li ha contestat. Diu, bueno, no cal estar excessivament preocupat perquè a Rússia, de tant en tant, cada X temps passen aquestes coses. Vull dir que això com cosa que deia el García Planas, no? Fa una estona en què molts russos es mantenen a vegades com espectadors de tots els esdeveniments polítics. També és cert, però, que parlen amb molta gent de Rússia, molts russos, quan tenen certa edat i recorden els anys 90 i el caos que es va viure aquí, malgrat no estiguin totalment a favor de Putin, hi ha força gent que li reconeixen haver dissenyat un sistema doncs que, que haver resolt el caos que es vivia en aquesta època postsoviètica. Amb la qual cosa, sí, potser molta gent es m'ha entrat com a espectadora d'aquests esdeveniments, però bé, també té una base important el Putin, una base popular, que pot ser que l'ajudi a mantenir-se en el poder. Però, si la situació que es viu en aquests moments va més enllà, clar.
Clar, el que diu en Gallardo té molta raó, que és que la gent no sortirà a carrer a defensar ni un ni l'altre. S'esperarà bé qui és el més fort. Això passa en alguns entorns polítics. Jo em quedo a casa i el qui mati l'altre és el que mana. A mi em doni una mica
fet,
igual, no?
Aquest punt em sembla molt interessant perquè, a veure, internament dins del país, insistim, estem davant d'un cop d'estat a l'interior de Rússia per part d'aquesta organització militar privada, que és el grup Wagner, com deia el Baños des del principi, la resta també ho esteu repetint, un grup militar, per molt gran que sigui, molt poderós, no es llança contra tot un estat si no té la sensació que pot tenir determinats suports, i aquí ve el joc de qualsevol cop d'estat. Ho hem vist en cada vegada que hi ha un cop d'estat, no? Que és, primer, el control del discurs, no? Sí. Per això surt Putin, per això surt cada dos per tres Prigozhin, no? Per dir, la realitat és la que t'explico jo, per una banda, i moltes vegades el control dels mitjans de comunicació perquè la població no sàpiga exactament no? A qui ha de fer cas. La segona cosa, molt important en un cop d'estat, és què en diuen els altres. O sigui, què diu la comunitat internacional? I aquí és molt maco perquè... molt maco, enteneu-me.
Estan de ressaca.
Ahir estàvem pendents dels Estats Units, i als Estats Units només alguns de... No hi ha una resposta oficial, més enllà de dir que Biden està seguint el que està succeint a Rússia, però sí que hi havia algun alt càrrec del govern nord-americà que havia citat en algun mitjans de comunicació amb la frase "This is real".
Sí,
this is això real. És real, això està succeint, no? Per tant, els Estats Units, que sempre tenen informació, evidentment sabien que això estava passant i probablement abans que passés ho ja ho sabien que passaria. I la segona cosa és que hi ha hagut comunicació també de la Unió Europea, fa molt pocs minuts, dient "This is an internal affair".
Bueno,
que és la rèplica de "ja us ho fareu,
Prigozhin, tira,
aneu fent, ja quan es resolgui ja ens avisareu". Sí. I sobre això, més enllà de la Unió Europea, que al final no està en guerra, però pràcticament amb Rússia està en una situació d'alta hostilitat per la guerra d'Ucraïna, és des del punt de vista, i això m'agradaria que Baños, que Abel Riu, que Abel Gallardo em diguéssiu la vostra opinió, és les Nacions Unides. Sí, al final Putin juga una carta fa uns minuts quan hem sentit el seu discurs, que és la Constitució, que és el que ha de fer un cap d'un estat, i la llei és la meva, i està sent atacada ara mateix, que en el fons ho han deixat de ser un prec internacional de dir, senyors, que ens estan atacant davant les nostres lleis, que el govern legítim som nosaltres, no? Que no estigui dient res a les Nacions Unides, què implica?
Ni Xi Jinping tampoc està dient res, que sapiguem, i és el gran...
La Xina, clar.
La Xina, que és el gran proveïdor militar,
molt bona,
militar i de tota mena de mercaderies,
molt bona,
a una Rússia que està, diguéssim, oficialment bloquejada comercialment. I fins ara hi ha un silenci, això vol dir que Putin no té els telèfons, no li agafen el telèfon, perquè si no hagués sortit algun dels seus aliats, encara d'Àsia Central, és igual, qualsevol país. Una altra cosa, hi ha el bulo o no bulo de que l'avió privat de Lukashenko, el president de Bielorússia, el gran aliat de Putin, va sortir a les 12 de la nit de Minsk, destí a Turquia, no sabem qui va dintre l'avió. Igual van els fills, igual va la senyora, igual va el caritxe, però l'avió de Lukashenko ha marxat, i Lukashenko tampoc ha sortit a dir mi pana Putin, pa lo que quieras, aquí estic jo. És a dir, els amics, quan tens problemes, es nota quan donen el pas al front. Ho deia també amb els líders militars i els líders econòmics de Rússia, i també els líders televisius, com bé deia l'Abel Riu, no? Hi havia un vídeo d'un gran comentarista també pro Putin, que anava en un cotxe i anava dient, bueno, això és un gran lío, això és un problema, sisplau, Wagner, sisplau, no fem una guerra civil, però no estava dient, això està guanyat. I després, finalment, el que deia en Gallardo sobre la població. Hi ha uns vídeos deliciosos, que si els voleu veure estan a YouTube, de l'arribada al Rostov del Don de les tropes de Wagner, i un escombraire escombrant, i els tancs allò, i els soldats tirant-se a terra fent com que estan de maniobres militars, i la vida passant pel costat. Hi havia gent amb xancles, hi havia l'escombraire, hi havia una persona amb patinet. És a dir, realment, la imatge de que, bueno, vale, un altre cop d'estat, uns militars, ja s'ho faran, no?, una mica això.
Abel Riu, què et sembla? I després el Gallardo, sobre el paper de la comunitat internacional, que al final en un cop d'estat és vital, no?
Sí, recorden aquests silencis una mica els que es van produir davant de l'intent de cop d'estat contra el president turc Erdogan.
Sí.
No recordo si era l'estiu del 15 o l'estiu del 16. Aquí, dels únics, de fet, que es van posicionar obertament des del primer moment a favor d'Erdogan i en contra del cop, va ser president Vladimir Putin. I això va tenir unes conseqüències geopolítiques molt transcendents i històriques, m'atreviria a dir, des del punt de vista d'un cert acostament o un creixent alineament estratègic entre els dos països a part de les disputes que tenen doncs, en qüestions com el Caucasus, Síria, la pròpia Ucraïna, etc. Però això marca un abans i un després. O sigui, Putin d'alguna manera se la va jugar, va dir, aposto per tu, i després em va extreure uns rèdits.
Erdogan no ha dit res tampoc, mateix...
no? Que sapiguem, no.
Erdogan no ha dit res?
Erdogan sembla que no ha dit res. La Xina tampoc, Xi Jinping, la Unió Europea parla d'interna l'afer, que això als catalans en sona bastant, els Estats Units també, bueno, mantenim un silenci prudencial. És lo lògic, aviam, no deixa de ser lo lògic en una situació com aquesta. Lo raro seria lo contrari, no? Jugar-te-la, i més en una situació, o en aquest cas, per part dels països occidentals, referint-se a la situació interna d'un país que ara mateix és un enemic. I que l'alternativa no és que sigui precisament democràtica o que no enarboli uns valors de defensa dels drets humans o inclús antibalicista, sinó més aviat al contrari. Durant totes les declaracions i totes les aparicions i els vídeos i els àudios que ha publicat Prigozhin durant les darreres hores, sempre que s'ha referit a la guerra ucraïna, ha afirmat que un cop s'estableixi el nou ordre, aquest que ell vol plantejar, no?, en el qual pues, ell juga un paper fonamental a nivell militar i polític, després, des del minut zero, es tornaran a centrar tots els esforços per seguir lluitant la guerra a Ucraïna. Això és el que està dient de moment. Després, els fets també s'ha de veure com evolucionen. Però, clar, evidentment, doncs, en el cas de la Unió Europea, o els països europeus i també els Estats Units, aquí si hagués si s'estigués plantejant una alternativa o un cop d'estat per part d'alguna força que realment estigués plantejant una opció antibel·licista o estigués posant sobre la taula o intentant obtenir un suport exacte per part dels occidentals a aquesta operació amb la carta de vale, nosaltres anem a fer, doncs, anem a plantejar una treva o un armistici o inclús estem disposats a retirar-nos militarment dels territoris d'Ucraïna que s'han ocupat almenys des de l'inici de la guerra del 24 de febrer del 2022. Això no és així. Llavors, raó de més encara perquè tothom estigui pues, molt a l'expectativa i seguint una miqueta doncs, els esdeveniments.
Gallardo.
A vegades les tertúlies, els periodistes, ens posem en el paper d'endevinadors de què passa en el futur, de futuristes, de gent com si tinguéssim les cartes al tarot, i en realitat ens hem de centrar en el que passa actualment, no? El que fa en aquests moments, i és complicat, ja deia abans el tema de la Gràcia Plana, és que el futur és molt difícil de predir. En tot cas, depèn del que passi a tot en aquests esdeveniments, d'acord, la comunitat internacional caldrà que acompanyi, si realment hi ha un cop d'estat i el poder actual s'esfondra, acompanyar el país. Als anys 90, precisament, que parlàvem abans, va haver un caos absolut perquè la comunitat internacional va deixar Rússia de la mà de Déu, com que vinc aquesta sensació de molts ciutadans, i em sembla que la comunitat internacional hauria de tenir clar el paper clau de Rússia al món, i que el que ha passat històricament a Rússia ha tingut conseqüències també en la història d'Europa, amb la qual cosa s'ha d'estar molt atent el que passi aquí i acompanyar Rússia en tot moment, diguéssim. Molt bona.
De fet...
Però acompanyar Rússia no vol dir acompanyar Putin, eh? Vull dir... aquest silenci...
No, està clar.
Dic que aquest silenci internacional no vol dir que ells no tinguin un grup de WhatsApp dels que van al món, i que s'estiguin tots coordinant, o que no estiguin prèviament coordinats, perquè, aviam, això pot ser un rampell de Prigojin, però clar, li està sortint massa bé per ser un rampell.
Estrany.
Diu que ara sí, a Voronezh hi ha uns combats amb la FSB i amb la policia, però clar, Voronezh està a meitat de camí del Rostov. És a dir, ja està a meitat de camí...
De Moscou.
De Moscou. I aquí, bueno, l'anècdota que l'Abel Riu segur que coneix del diari El Monitoring de Napoleó, quan Napoleó torna d'Elba, de l'exili, i desembarca a Tolón, crec que és, i el primer dia, doncs, el diari parisenc diu el monstre ha tornat, no, l'hem de matar, va pujant, arriba a Lyon, diu, bueno, el general Bonaparte va pujant, diu...
Pujant al càrrec.
L'emperador està a prop de París, i quan Napoleó guanya i entra a París, el monitor diu, glòria, s'excel·lència, i tal, no? Això s'estudia periodisme, i és una... És a dir, a mi m'ha recordat aquesta... A mesura que vagi pujant amb certa tranquil·litat cap a Moscou, les forces de Rússia estaran alineades d'una manera o una altra, i també els internacionals, en el sentit que és una possibilitat. Sí que és cert, i ho deia l'Abel Riu, i acabo, que Prigojin i Utkin no són pacifistes, al contrari, són, diguéssim, més radicals. La ideologia eslavònica d'Utkin, per exemple, és nazi directament, més nazi encara del que ja són els Wagner. És a dir, el que no sabem és... pot marcar-se un Trotsky de l'any 17, que també ha sortit la data del 17. És a dir, primer pau, després pa, no? I després la glòria de Rússia la veurem com ho fem. Però la idea de que aquesta guerra guanyes el poder i tornes al front a Ucraïna a quedar-te encastillat, perquè això és un parell d'anys més de guerra, no sé si això seria viable per una oferta de Prigojin.
Per cert, una cosa que també ens està escoltant la nostra admirada Sònia Andolf, que a més sabeu que és experta, que durant molts anys col·laboradora d'aquest programa, i és experta en relacions internacionals i de conflictes, no? I davant del debat aquest que deia jo de si la ONU no està dient res exactament, i després la importància del discurs, i m'apunta una cosa que és molt interessant, no? Moscou activa el dispositiu antiterrorista, no? Diu, clar, el dret internacional precisament diferencia entre grup terrorista i moviment d'alliberació nacional, no? Són dues coses diferents. O sigui, poden anar armats iguals, però uns d'alguna manera són legítims i d'altres no, no? Amb tota, com ella diu, amb tota la hipocresia que vulguis, però a Putin el que està dient és aquests són uns terroristes, com es fa amb tots els règims del món, no? Quan l'enemic és un terrorista i els terroristes a si mateix no s'ho consideren, no?
Eren les 12 i el primer que van fer és blindar el Kremlin, treure Putin, és a dir, a Moscou. És a dir, no era una cosa que estava passant al sud a milers de quilòmetres, no, a Moscou va anar blindat és a dir, tenien por, realment.
I l'altra cosa és la ONU, el paper de la ONU. Diu, de vegades la ONU no es posiciona en cops d'estat si, un, interessa els poders, o dos, es considera que el règim en qüestió no té suport intern, diguem-ne, per ser legitimat, no? Per tant, davant d'aquesta situació, diguem-ne, la hipocresia internacional, la gestió d'un conflicte com aquest, com un cop d'estat, com el que estem veient a aquesta hora del matí a Rússia, doncs això explica ben bé el que està succeint, no? Si no et posiciones és perquè alguna cosa hi ha allà, algun dubte, i d'alguna manera, el que deia Baños, parlant de Napoleón, t'has d'anar ocupant algun... No? I des d'aquest punt de vista és veritat, com deies també, Antonio, que tot el temps que allarga el conflicte és sempre una victòria pel que està fent el cop, no?
Clar.
Mentre no t'hagin esclafat, continues viu.
Perquè demostres que l'estat és dèbil.
Exactament.
Perquè tu surts i a l'hora i mitja surt el vídeo del tio en un marge de la carretera mort, perquè ara diuen, bueno, hi ha rumors que han intentat matar-lo, un soldat de Wagner ha intentat matar Prigojin, però en qualsevol cas, no ha sortit, però és un rumor. Mm-hmm. Però dic que, clar, han passat ja 20 hores, no sé, Abel, quant temps portem d'això?
Devia ser les 12 de la nit aquí, no?
O sigui,
estem parlant de...
Ja comença a ser una sublevació, tot i que, a més, tot el front i tots els militars professionals i els mòbics i els soldats de reemplaçament i tot això no han fet res per aturar aquesta caravana, diguéssim, no? No hem vist cap comandant de paracaigudistes o de la Força Aèria que hagi dit, no, ja m'hi poso jo i aquests no arriben a Moscou.
Compte, perquè m'arriba informació també des de la reacció que diuen l'opositor rus Khodorkovsky insta a ajudar Prigozhin. Un empresari,
sí,
opositor, no sé si el coneixeu, Abels Gallardos, no? A Mikhail Khodorkovsky.
Aquest és dels 90.
L'home més ric de Rússia, diuen, no? Sí. Abel, uh-huh. Gallardo.
No, segur que el Valles també té més informació, però efectivament un dels noms aquests que són en opositors clàssics, diguéssim, no? Aquests
magnàtics,
que hi ha oligarques que hi ha a Rússia, diguéssim, efectivament.
Abel, no sé si el coneixes.
Sí, i tant. De fet, va ser una de les principals víctimes de l'arribada de Putin al poder, de fet. Els anys 90, com bé s'ha comentat, van ser uns anys salvatges. Sí. Els salvatges 90, de fet, és una història, la dels 90 a Rússia, bueno, i també a Ucraïna i altres repúbliques, poc explicada i mal explicada a Occident, però que va suposar, des del punt de vista de l'acumulació de crisis, no? Des del desgavell a nivell institucional, la crisi econòmica, conseqüència del desmembrament de la Unió Soviètica i de passar de forma d'una economia planificada a un capitalisme salvatge, bueno, això va suposar, a part de crisis internes diverses, de crisi financera del 98, hi ha càlculs que parlen en el cas de Rússia fins a 6 milions de persones mortes com a conseqüència de gana, de violència, de sida, d'alcoholisme, inclús enfermedades com la tuberculosi que van tornar a fer aparició. Llavors, bueno, era el regne ideal també pel poder d'aquests oligarques, Berezovsky, Khodorkovsky i molts altres, sí. Que una mica qui realment manaven en aquella època quan el president era en aparença posició original.
Una cosa important...
Putin va arribar... Sí.
No, dic que una cosa important és dir que qualsevol oligarca, qualsevol poder a Rússia necessita l'Estat, és a dir, sempre hi ha una connivencia, i quan parlàvem de les màfies dels 90 de Sant Petersburg, del Tambov, que és el grup més gran de mafiosos d'on sortia Prigozhin, tot això estava avalat per les forces de seguretat, és a dir, tu no pots fer res a Rússia sense que l'Estat t'ho deixi o el cobri.
Quatre minuts i arribarem a les 11 del matí. De moment ho deixem aquí. Evidentment, vull dir, els serveis informatius de RAC1 i aquesta emissora i aquest programa continuen en marxa. Per tant, qualsevol cosa d'interès ho seguirem. Però ho deixarem aquí de moment. Només una darrera reflexió, que també l'apuntava el Plàcid García Planas molt sàviament. Estem fent joc sobre la tàctica, la tècnica, el que sigui, però no cal oblidar que Rússia és un dels grans poders nuclears del món, no? I ara mateix hi ha un president que no sabem ben bé on és, que està en tensió amb una revolta interna militar que li està pujant fins al coll. Per tant, diguem-ne que no és la situació més tranquil·la que podríem trobar un dissabte al matí després de Sant Joan.
Sí, no és la vostra ressaca, catalans, això està passant.
Exacte.
It's real.
M'ha enviat un missatge, a l'Oriol de Balançó, que diu, ara ja no es pot tenir ni la ressaca tranquil·la, ressaca distòpica.
Ressaca distòpica, sí senyor, està passant.
3 minuts i arribarem a les 11 del matí. Un plaer, com sempre. Evidentment n'haurem de seguir parlant al llarg d'avui i al llarg de demà, que també tenim programa amb l'Abel Gallardo, el corresponsal de RAC1 a Rússia. Un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies, com sempre, i felicitats per la feina, Abel.
Merci.
I també l'Abel Riu, politòleg, cofundador de Catalunya Global. Moltíssimes gràcies, Abel.
A vosaltres, un plaer.
I, com sempre, l'Antonio Baños, que a toc de pito l'hem enviat aquí, també, sense ressaca.
No.
I cap aquí que ha vingut.
Estic estupendo.
Gràcies, Antonio.
A tu.
2 minuts i arribarem a les 11.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Has vist l'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor, foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre, foc off.
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències,
foc off.
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, emporta't dues ulleres al preu d'unes. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Estàs a punt per viatjar un nou món d'emocions i acrobàcies extraordinàries? Vine a gaudir de Festa, el nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Una gran celebració en què res és el que sembla. De l'1 al 30 de juliol tens una cita a Andorra. Reserva la teva entrada a visitandorra.com.
Carinyo, pots portar la caixa de copes bones del casament? Avui venen els meus pares.
Ja vaig, amor.
Ostres, què farem ara?
Tranquil·la, ara truco a la Joana, la nostra assessora vinícola de Maset, que comprant els seus vins regalen copes i ens ho porten a casa. Truqueu ara al 900-200-250 o entreu a maset.cat i per la compra de 12 ampolles rebreu, de franc, 6 copes de cristall. Cellers Maset, directe del celler, a casa seva.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes